Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 9 d'octubre de 2012. El govern espanyol es va expressar ahir amb tres veus importants que van dir la seva sobre la possible independència de Catalunya i el procés obert aquí, així com sobre el sentiment nacional dels catalans en general. El president Mariano Rajoy va qualificar de disbarat colossal les reivindicacions independentistes i el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va dir que manifestacions sobiranistes com les de diumenge al Camp Nou, amb el mosaic de la bandera catalana i alguns crits d'independència, donen una mala imatge. Finalment, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va comentar que Espanya no té sentit sense Catalunya i va afegir que el conjunt dels espanyols i el seu govern entenen el sentiment dels catalans. Ens quedem amb aquesta última idea, però això sí, amb el desig que es posi en pràctica de debò, amb diàleg, amb ponts i amb mirada cap al futur, sense tancar-se a res. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim durant els propers minuts l'actualitat de les últimes hores. El president del govern espanyol va qualificar i de disbarat colossal les reivindicacions independentistes i va dir que constitueixen un torpede contra la línia de flotació del futur del benestar dels ciutadans.
A la seva primera intervenció en la campanya electoral basca, Rajoy ha presentat el seu partit com la garantia d'estabilitat davant del que ha denominat incerteses i aventures que no condueixen enlloc, ha afegit a més, que és un disbarat de colossals proporcions que quan en la Unió Europea estem debatent per fer més unió política, més unió econòmica, quan parlem d'unió bancària i unió fiscal, els catalans, diu, plantegin exactament el contrari del que viuen els bascos i els espanyols. El president Rajoy va remarcar que la prioritat és combatre la crisi econòmica i va advertir ahir que l'enemic més gran de la recuperació econòmica és la inestabilitat política.
Alberto Ruiz Gallardón va afirmar per la seva banda que si Catalunya és independent, Espanya haurà de sortir de l'euro. En una roda de premsa al Cercle d'Economia de Barcelona, el ministre va assegurar que la secessió de Catalunya suposaria acabar amb Espanya perquè, va concloure, Espanya no té sentit sense Catalunya.
El ministre de Justícia va explicar que ni Espanya és el problema ni la independència la solució. També va manifestar que Catalunya té raó quan demana estructures d'estat per defensar els interessos dels seus ciutadans, però va afegir que la millor estructura d'estat és la d'Espanya i qualsevol altra estructura inferior és contrària en condicions de debilitat davant de la realitat europea i comportaria un empitjorament extraordinàriament important, diu, de la crisi econòmica. Ruiz Gallardón va considerar que Convergència està desbordada per un discurs que no han escrit i per al qual no té alternativa i va lamentar que Unió no aixequi una veu més concordant i coincident amb el que ha estat el seu històric discurs catalanista. També va acusar els socialistes d'estar dividits i sense un criteri clar.
Aquesta sèrie de veus del govern espanyol es va completar també ahir amb la del ministre d'Afers Estrangers i Cooperació, José Manuel García Margallo, que va dir que el que va passar diumenge al Camp Nou, per exemple, perjudica la marca Espanya i ofereix una mala imatge.
El responsable d'Exteriors es referia al mosaic amb la senyera catalana que es va mostrar a l'inici del partit i els crits d'independència que es va fer sentir en el minut 17 amb 14 segons de cada part. En declaracions a la premsa, el ministre va dir que no tenia cap dubte que aquest fet perjudicaria.
I des de Lleida, el president català Artur Mas va assegurar que troba a faltar una predisposició a dialogar en algunes latituds d'Europa. En un fòrum d'empresaris iberoamericans, el president de la Generalitat va lamentar d'aquesta manera la poca voluntat que, segons ell, té la política espanyola a l'hora de dialogar.
Sense voler esmentar directament Espanya, Mas va explicar als empresaris aquestes impressions, recordant la visita que la setmana passada va fer a Catalunya una delegació del Bundestag al Parlament alemany, en l'acte d'inauguració de la 39a Assemblea de l'Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç a Lleida. Mas va assegurar que si Catalunya formés part d'aquesta associació, ocuparia el lloc número 7 en la classificació segons el Producte Interior Brut i el número 1 en la renda per càpita.
Altres notícies de casa nostra. El govern espanyol ha confirmat que ja ha donat llum verda a la propera transferència a Catalunya procedent del Fons de Liquiditat per a les Comunitats Autònomes. Ho va fer saber ahir el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, que va explicar que aquest fons no suposa la intervenció de les comunitats que en fan ús, sinó una garantia que podran pagar.
Avui arriben al nostre país 568 milions d'euros al fons que es destinaran a pagar els proveïdors. Un cop se'n faci efectiu el pagament, Catalunya haurà rebut 1.000 dels 5.000 milions demanats al fons de rescat per les autonomies. La Generalitat haurà de tornar els diners a l'Estat a partir del 2014 en un termini de 10 anys amb un interès per sota del 6%.
Unes 200 persones es van concentrar ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per exigir al Departament d'Ensenyament que cobreixi les baixes dels docents des del primer dia i per a tota la jornada.
Aquest curs només se substitueixen les baixes que s'allarguen més de 10 dies i, a més, els substituts fan només un 85% de la jornada. Diversos sindicats asseguren que aquest inici de curs s'han contractat 2.000 interins i substituts menys que el curs passat per aquestes mateixes dates.
L'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat, i l'exdirector del Servei Català de la Salut, Carles Manté, estan citats a declarar com a imputats per al dia 22 de novembre al jutjat d'instrucció número 3 de Reus per presumpta corrupció.
Tots dos estan acusats del suposat cobrament de factures falses a través del grup empresarial municipal de Reus Innova. El jutge els ha citat després de la denúncia que el partit Ara Reus va presentar contra tots dos per presumpta estafa, apropiació indeguda i malversació de fons públics. Segons la denúncia, Manté va cobrar 695.000 euros entre l'any 2007 i el 2011 a través d'Innova, que llavors dirigia Prat, en concepte d'honoraris, quan des del 2006 ja no era director de CatSalut i sense que l'Ajuntament de Reus hi hagi cap treball que justifiqui les factures ni tampoc el seu import.
Un ciclista va morir atropellat per un camió ahir al migdia a Cornellà de Llobregat, segons van informar els bombers de la Generalitat.
L'avís de l'accident es va rebre poc després de la una del migdia, quan, per causes que es desconeixen, es va produir l'accident a la rotonda que uneix el camí del Mig i el carrer Progrés en direcció cap a l'autovia A2. Com a conseqüència del xoc, el ciclista va resultar mort, el conductor del camió va quedar ferit lleu i va ser atès al mateix lloc dels fets.
I avui surt a la venda el nou disc d'Antònia Font, Vostè és aquí. El van presentar el mes passat al Mercat de Música Viva de Vic, en un teatre atlàntic de ple vessar que va viatjar per l'univers galàctic i mediterrani durant una hora i mitja.
Són 40 temes nous que duren de mitjana un minut i mig i segueixen la línia poètica i onírica que ha caracteritzat la banda mallorquina. A més, hi barreja gèneres i llengües com el català, el castellà, el francès o l'anglès. El nou treball apareix només un any i mig després de l'anterior disc, Lamparetes, que va tenir un gran reconeixement de públic i de crítica.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Els homes de negre vindran la setmana vinent a Espanya per controlar de prop els números de l'Estat. Un cop acabada la trobada d'ahir, els ministres d'Economia europeus a Luxemburg, la directora de l'FMI, el Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, ho va definir com una missió de monitoratge.
El fons va presentar les seves previsions i va alertar de riscos alarmants a l'horitzó. En el seu informe, titulat Perspectives Econòmiques Globals, el fons es pregunta si les noves mostres de debilitat són un nou episodi turbulent d'una recuperació lenta o denoten algun problema més durador. La resposta es va buscar a Europa i als Estats Units i en la seva urgència a l'hora de solucionar els desafiaments econòmics que afronten a curt termini. En el cas de l'Estat espanyol, el Fons Monetari Internacional pronostica que l'economia espanyola caurà un 1,3%, molt més del que calcula el govern espanyol, però en la línia del que diu el Banc d'Espanya.
I un altre fons, en aquest cas el de rescat permanent de l'Eurozona, l'anomenat MEDE, es va posar ahir en funcionament després de la reunió que els ministres de Finances de l'Eurozona vam tenir precisament a Luxemburg, la mateixa de la qual parlàvem ara. Així ho va dir el comissari europeu d'Afers Econòmics i Monetaris, Olli Rehn.
A la reunió, l'estat espanyol va tenir un paper protagonista juntament amb Grècia i Portugal. Olli Rehn va qualificar les retallades que s'estan fent en aquests països de molt dures però necessàries. El ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, va exposar als seus socis de l'euro el compromís d'Espanya amb l'objectiu de dèficit del 6,3% aquest any. Volia així apaivagar els dubtes que l'estat espanyol pugui complir.
Novament en plana internacional, el reelegit president de Veneçuela, Hugo Chávez, i el líder opositor, Enrique Capriles, van parlar ahir, l'endemà de la jornada electoral, en una situació que els analistes qualifiquen d'insòlita després de la polarització que domina completament la política i amb l'horitzó del nou govern de Chávez, guanyador de les eleccions.
Per primera vegada des que el febrer va ser escollit com a candidat de l'oposició, Chávez es va dirigir a Capriles ahir amb el seu nom i no va utilitzar un dels seus insults habituals o expressions vexatòries per referir-se al líder de l'oposició. Segons els resultats oficials, Chávez, de 58 anys i al poder des de l'any 1999, va guanyar la seva tercera reelecció amb gairebé 8 milions de vots davant dels 6 milions i mig que va obtenir Capriles, exgovernador i advocat de 40 anys. El Consell Nacional Electoral va informar que Chávez serà proclamat demà, dimecres, guanyador dels comicis. El govern dels Estats Units va destacar l'alta participació en les eleccions i va demanar també que es tingui en compte les opinions d'aquells que van votar per Capriles.
Canviem de tema. La cancellera alemanya Angela Merkel visita avui Grècia enmig d'un ambient convuls i agitat que ha portat milers de persones al carrer en les últimes hores per manifestar-se contra la política de retallades del govern grec.
La seva visita pot suposar un punt d'inflexió per l'executiu de Samaras després de l'ultimàtum llançat aquesta mateixa nit pels seus socis de l'Eurogrup, que li han donat determini fins al proper dia 18 d'octubre perquè demostri el seu compromís amb els ajustaments posats en marxa si vol rebre la resta de l'ajuda que li han ofert. Amb aquest panorama, l'escenari que rebrà Merkel està dibuixat per franctiradors als terrats, submarinistes, 7.000 policies, vehicles amb canons d'aigua, així com carrers i barris bloquejats. Aquesta serà la imatge d'avui d'Atenes que la cancellera alemanya arribarà doncs a la capital del país amenaçada per la fallida bancària. Recordem que el govern alè necessita que es doni llum verda al segon tram d'ajuda que és de 31.500 milions d'euros.
Les autoritats sanitàries han detectat un brot de meningitis en un creuer italià on viatjaven alguns espanyols.
Després que es van detectar 4 casos de meningitis bacteriana entre els membres de la tripulació, les autoritats sanitàries italianes han medicat amb antibiòtic de manera preventiva més de 2.800 persones, de les quals 370 són espanyoles, que acabaran el seu viatge a València. Els dos malalts més greus, però, són un indonesi que treballava a la sala de màquines i un italià que ho feia a la cuina. La meningitis és poc freqüent, però pot ser letal. Per això, la detecció a temps és imprescindible.
I el britànic John Gardon i el japonès Shinya Yamanaka han estat guardonats amb el Premi Nobel de Medicina 2012. L'Institut Karolinska d'Estocolm els ha triat per haver descobert com es poden reprogramar cèl·lules madures perquè es converteixin en cèl·lules pluripotents, és a dir, cèl·lules immadures capaces de transformar-se en qualsevol tipus de teixit.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports comencem parlant de bàsquet perquè el Barça Rigel, que ha perdut els dos partits de la Lliga ACB en el seu inici, jugarà avui al Palau Sant Jordi ni més ni menys que contra el Dallas Mavericks de l'NBA, amb el gran record de l'últim partit històric disputat contra un equip de l'NBA amb victòria blaugrana contra Los Angeles Lakers.
2 anys i moltes circumstàncies han passat des d'aleshores. El Barça no acaba de trobar el seu espai en aquest inici de temporada amb un equip més jove i en construcció. Els de Xavi Pascual, a més, debutaran en l'Eurolliga divendres contra el Bros Baskets Bamberg i tornarà a jugar a la Lliga Endesa el proper diumenge contra l'UCAM Múrcia.
El tècnic del Barça de futbol, Tito Vilanova, va valorar positivament el rendiment dels seus jugadors en el clàssic de diumenge contra el Madrid, tot i que va lamentar haver perdut l'oportunitat de deixar el gran rival de cara al títol a 11 punts en la classificació.
Sobre el fet que Adriano jugués de central, Vilanova va explicar que divendres va comentar al mateix jugador aquesta possibilitat després de reunir-se amb l'equip tècnic. L'entrenador del Barça també va explicar a José Mourinho i li va recriminar que opini dels arbitratges després de cada partit. De fet, el de Bellcaire d'Empordà li va criticar que hagi llançat la pedra i amagat la mà.
L'Espanyol ha decidit presentar al·legacions a la primera de les dues targetes grogues que va veure dissabte el jugador blanc i blau contra el Valladolid.
Es dona per correcta la segona, que va ser per una mà, però es considera que en la primera el jugador del Valladolid, Ebert, va exagerar i va confondre l'àrbitre. La paraula la tindrà el comitè de competició.
I Víctor Valdés, Jordi Alba, Xavi, Iniesta, Fàbregas, Busquets, Villa i Pedro són els 8 blaugranes citats per demà a Madrid per preparar els partits de classificació de la selecció espanyola per al Mundial 2014 contra Bielorússia i contra França.
La selecció espanyola viatjarà demà a les 4 de la tarda cap a Bielorússia per jugar dos dies després a Minsk i tornarà dissabte de matinada a Madrid, on rebrà França dimarts vinent, dia 16, en partit de classificació per al Mundial del Brasil 2014.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passa un minut d'un quart de nou, completem l'informatiu. El papa Benet XVI va dir ahir que els cristians no han de ser tebis ni indiferents, ja que aquest és el major perill per al cristianisme en l'actualitat. El Sant Pare va fer aquesta reflexió en l'obertura dels treballs ordinaris de la 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, dedicada a la nova evangelització. Recordem que la trobada s'allargarà fins al dia 28 i compta amb la participació concretament de 262 bisbes de tot el món i també de centenars de col·laboradors. El Sant Pare va aclarir que sense una sincera conversió no es pot parlar de nova evangelització.
I també us expliquem que amb el títol El missioner respon, obres missionals pontifícies, ha llançat un nou vídeo amb el qual comença la campanya del Domum 2012. El vídeo presenta el lema d'aquest any, Missioners de la Fe, a través d'un nou format, que és la ficció. Dirigit i realitzat per José Cabanac, amb el guió de Javier Alonso, el vídeo, destinat a tots els públics, aborda el sentit del treball del missioner. El vídeo compta amb la participació d'Immaculada Galván i de Juan Carlos Naya. Encarna el missioner que torna a casa després d'unes inundacions a l'Índia, on ha salvat un grup de nines. Per més informació es pot consultar al web www.omp.es.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia obre amb una frase d'Alberto Ruiz Gallardón, és aquesta: Espanya sortiria de l'euro sense Catalunya. El periòdico: el rescat s'allunya però els comptes no convencen, referint-se a l'examen que el govern espanyol va passar ahir davant d'Europa i del Fons Monetari Internacional. El Punt Avui: el sobiranisme esportiu guanya per golejada. Es refereix així a un sondeig sobre la possibilitat que Catalunya tingui seleccions esportives pròpies. El diari Ara: triple ofensiva del govern espanyol, referint-se a les declaracions fetes ahir per Rajoy, Gallardón i García Margallo. I El País: el Fons Monetari Internacional preveu per Espanya i Grècia la caiguda mundial més gran del producte interior brut.
Repassem els diaris de la premsa espanyola. El Mundo titula: el govern reacciona contra el colossal disbarat del separatisme. D'altra banda, La Razón: Espanya gasta molt poc en defensa. I l'ABC diu: el sobiranisme només provoca soledat i pèrdua de benestar. Mariano Rajoy assegura a Sant Sebastià que el Partit Popular defensarà la unitat d'Espanya davant el separatisme, diu, de Convergència i Unió i el PNB.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem el secretari de Política Sindical de la UGT, Camil Ros.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les Laudes a 8:15 del matí, el Cant de la Salve a 1:00 del migdia i les Vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Corte Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
Bracafé els ofereix el temps.
Comencem amb la previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? La jornada d'avui dimarts es presenta tranquil·la pel que fa a la previsió meteorològica, però això sí, no tindrem un dia absolutament assolellat arreu del país. I és que, de fet, tot i que ara el cel serè s'imposa, hi ha núvols baixos al vessant nord del Pirineu i algunes boires a l'interior del territori. En conjunt, tant aquestes boires com els núvols baixos de la Vall d'Aran, doncs tendiran a desaparèixer ràpidament al llarg del matí a mesura que el sol escalfi. Malgrat tot, es formaran a partir de mig matí nous núvols baixos al litoral i peritoral central, també al quadrant nord-est, que durant la resta de la jornada es faran més extensos en aquests indrets i fins i tot deixaran el cel mig o molt ennuvolat durant la tarda. Les temperatures avui seran similars o lleugerament més altes de les d'ahir. I sembla que de cara a demà dimecres doncs, hi ha pocs canvis. Continuem parlant d'aquests núvols baixos que sembla que es trencaran una mica a la zona litoral, peritoral central i quadrant nord-est, però arribaran núvols alts ja al final del dia. I tot això és l'avançada d'un front que ens creuarà al llarg de dijous, que comportarà molts núvols i algunes precipitacions. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27.
El trànsit. Ara coneixem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Continuen les aturades importants en aquesta xarxa viària. Destaquem les vies més plenes. A l'extrem sud de Barcelona, sens dubte, una és l'autovia A2 amb retencions entre Pallejà i Sant Joan Despí. Déu-n'hi-do, són més de 10 quilòmetres amb trams aturades, autovia A2 d'entrada a Barcelona. I a l'autopista B23 també parlem de retencions de més de 6 quilòmetres entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal. Pel que fa a les dues rondes, les trobareu molt carregades. La ronda de dalt, sobretot en sentit Llobregat, des del mateix nus de la Trinitat fins a Diagonal. Per tant, gairebé tota la ronda amb aturades. Ronda de dalt, sentit Llobregat. En sentit Besòs també hi ha alguns trams aturades, sobretot entre Diagonal i els túnels, més endavant entre la Vall d'Hebron i Horta. Acabarem repassant la ronda litoral. En sentit Llobregat també parlem de retencions, des de Prim fins al Moll de la Fusta, i en sentit contrari, entre Bon Pastor i el nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
I ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix, en normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. I d'altra banda, recordar que avui hi ha una nova convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona entre les 9 i les 11 del matí. Els serveis mínims decretats estableixen un 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies de bus del barri. I d'altra banda, i coincidint amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, fins al proper 15 d'octubre, Rodalies de Catalunya posa en funcionament un servei de tren especial des de Sitges fins a Barcelona per facilitar la tornada dels assistents al festival. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Les manifestacions que van recórrer els carrers de 57 ciutats espanyoles diumenge passat han donat pas a un plantejament seriós sobre la possibilitat de convocar una vaga general. Amb l'objectiu d'aconseguir aixecar un clam contra els últims ajustos del govern espanyol, els organitzadors de les protestes asseguren que aquests ajustos enfonsaran encara més en la pobresa. D'aquesta manera han expressat la seva queixa. Els manifestants també han exigit una sortida de la crisi que garanteixi la reactivació econòmica, la generació d'ocupació i la recuperació de la protecció social i de l'estat del benestar. Els representants dels principals sindicats han defensat en les últimes hores la convocatòria d'aquesta vaga amb data per decidir, però podria ser el 14 de novembre, coincidint amb una cimera social i una jornada de protesta en l'àmbit europeu. Parlem avui amb Camil Ros, que és el secretari de Política Sindical de la UGT. Senyor Camil Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Què és el que volen, d'alguna manera, dir a la societat, als sindicats majoritaris i tot el que és el sector social del país, després de les protestes de diumenge passat i després del que vostès qualifiquen de manca de diàleg per buscar solucions a la crisi? Hi haurà vaga general? Sobre quina idea treballen?
Sí, bé, nosaltres el que creiem i hem anat manifestant de que les polítiques ens estan portant doncs, en aquesta situació cada cop de més ofec, no? Ahir mateix l'FMI, no? Que en teoria és del bàndol d'ells, per dir-ho d'alguna manera, ja situava que l'atur el 2013 podia arribar al 25%, i per tant és la constatació que les polítiques aquestes de retallada més retallada no estan fent cap tipus de reactivació econòmica, sinó que van a pitjor, no? Per tant, nosaltres creiem doncs, que cal, des de l'expressió democràtica, doncs des de la mobilització i si fa falta d'una vaga general, demostrar el nostre rebuig, perquè el que ens trobem, a part d'estar en acord o desacord amb les polítiques dels governs, doncs que tenim aquest govern que és sord, sec i mut, és a dir, perquè en cap moment hi ha hagut ni una voluntat d'obrir processos de negociació per veure doncs, què podem fer conjuntament per tornar als sindicats i govern. Per això en aquests moments doncs, sí, s'està treballant en el plantejament d'una vaga general.
El plantejament és seriós en aquests moments. Li dic això perquè també hi ha molts sectors de la societat espanyola que dubten sobre l'eficàcia d'una nova vaga general només poc més de mig any després de l'anterior. Hi hauria, en cas que es descartés la vaga general, alternatives de protestes més contundents o de situacions de màxima pressió al govern?
Clar, és que, aviam, la resposta més contundent des d'un punt de vista democràtic és una vaga general. És cert, se n'ha fet una aquest any, no? I en van fer una altra doncs, ja fa un any i escaig. Jo crec que les vagues generals han canviat en part la diferència de com eren doncs, els anys 80 i ara són un clam de al matí, per dir-ho així, doncs, d'aturar les empreses i a la tarda d'omplir els calerers, no? I que, per tant, s'ha de valorar tant el propi seguiment a la vaga com després la gent que, pels motius que sigui, alguns perquè cada cop hi ha més aturats, d'altres per altres motius, però que a la tarda s'omplen els carrers i es fa amb un clam social. La darrera vaga ja no va ser no només sindical, ja hi va haver moltes entitats doncs, al voltant doncs, dels entorns socials i de les plataformes per les retallades i d'altres que s'hi van anar afegint, no? El mateix 15M, no? Per tant, aquesta vaga general jo crec que serà la culminació o serà la primera vaga general social. És a dir, que evidentment, legalment, això ha de ser convocat doncs, per les organitzacions sindicals, però que tindrà una resposta social i jo crec que s'ompliran els carrers i que evidentment aturarem. Nosaltres també, l'altre que es vol situar en aquesta vaga i que és clau, per això encara no, la data no està per concretar, però bueno, la que ha situat sí, ja costa bastant, perquè creiem que la resposta també ha de ser europea. És veritat que les retallades i les polítiques, cada estat les fa a la seva manera, però que en aquests moments tota Europa està aplicant polítiques retallades d'austeritat. No? Per tant, creiem que com a mínim doncs, des del conjunt d'Europa, i si no des del sud d'Europa, cal donar una resposta global també des del punt de vista europeu.
Per tant, senyor Camil Ros, el 14 de novembre podria ser una data si s'aconsegueix donar aquesta dimensió europea a la protesta espanyola?
Sí, en aquest moment segurament és amb el que estem més a prop. Fa una setmana doncs, hi havia algunes dates més, no? I ara sembla, per això, per dir-ho així, ho acabarem de saber la setmana que ve. La setmana que ve, el dia 17, es reuneix la Confederació Europea de Sindicats i després, doncs, els propers dies, els 18 i 19, hi haurà les reunions, jo crec, de les organitzacions sindicals, tant de UGT com de Comissions Obreres, en què es prendrà la decisió definitiva. Però en aquests moments sí que es pot dir que anem, o com a mínim des del sindicalisme català i des del sindicalisme, doncs, de l'Estat, s'està treballant, doncs, per aviam si, a part de, bueno, doncs, Portugal ja ha situat el 14, no? I mirar si altres estats d'Europa també situen, i si no, com a mínim, si no hi ha vagues, perquè en cada estat, doncs, els nivells de tensió social o d'atur són diferents, que com a mínim també hi hagi mobilitzacions europees. Per tant, en principi s'està treballant perquè pugui ser el 14.
Gràcies, senyor Camil Ros, secretari de Política Sindical de la UGT. Bon dia. Nosaltres compartim la preocupació social i, en tot cas, més enllà de si hi ha vaga general o no, desitgem que les mesures que els treballadors vulguin posar en marxa al carrer i a l'espai públic, doncs, ajudin a millorar aquesta situació tan preocupant que vivim. Bon dia i fins una altra.
Gràcies per les vostres paraules.
Dos quarts de nou, ara mateix els titulars amb el Gerard Carrión i després la tertúlia.
Avui arriben al nostre país 568 milions d'euros del fons que es destinaran a pagar els proveïdors. Un cop se'n faci efectiu el pagament, Catalunya haurà rebut 1.000 dels 5.000 milions demanats del fons de rescat per les autonomies. La Generalitat haurà de tornar els diners a l'Estat a partir del 2014 en un termini de 10 anys i amb un interès per sota del 6%. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha qualificat de disbarat colossal les reivindicacions independentistes, sobretot les del diumenge al Camp Nou, i ha dit que constitueixen un torpede contra la línia de flotació del futur del benestar dels ciutadans. El Fons Monetari Internacional anuncia que viatjarà d'aquí uns dies, serà la setmana vinent, en una primera missió d'inspecció a l'Estat espanyol. La directora de l'IFMI, Christine Lagarde, ho ha definit com una missió de monitoratge. L'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Prat, i l'exdirector del Servei Català de la Salut, Carles Manté, estan citats a declarar com a imputats el 22 de novembre al jutjat d'instrucció número 3 de Reus per presumpta corrupció. Tots dos estan acusats del suposat cobrament de factures falses a través del grup empresarial municipal de Reus Innova. I el candidat republicà a la Casa Blanca, Mitt Romney, avantatja per primera vegada Barack Obama en intenció de vot, segons l'enquesta d'intenció de vot que fa el prestigiós Institut Pew. El resultat, 49% per a Romney contra un 45% per Obama, arriba després del primer debat televisiu entre els dos candidats, del qual Romney va sortir guanyador. El republicà ha proposat des de Virgínia més mà dura en la política exterior dels Estats Units.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutespercatalunya@radioestel.cat. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per al curs 2012-2013 una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic en general en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de filosofia i humanitats als quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Per més informació, truqueu al 93 453 43 38 o bé entreu al web filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Ser i saber.
La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts de 2:15 abans de començar la tertúlia. Us recordem que Ràdio Estel regala aquesta setmana dues entrades dobles. Una per a l'espectacle Forever Young i una altra per a l'espectacle Albert Pla i Diego Cortés. Sempre al Teatre Atlàntida de Vic. El primer és diumenge i el segon dimarts vinent, sempre a 8:45 del vespre. Si voleu una d'aquestes dues entrades dobles, una per a cada espectacle, l'únic que heu de fer és entrar a la web radioestel.cat. Teniu també aquesta informació que estem donant ara i, sobretot, la possibilitat d'inscriure el vostre nom i entrar en el sorteig que farem aquest dijous en directe en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Dues entrades dobles per a Forever Young i Albert Pla i Diego Cortés. Forever Young, diumenge, i Albert Pla i Diego Cortés, divendres de la setmana vinent, dia 19. Sempre a 8:45 al Teatre Atlàntida de Vic. Després de donar aquesta possibilitat que entreu en el web radioestel.cat, comencem la tertúlia. Avui ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'economista Alfons Calderón. Senyor Calderón, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, últimes valoracions, les que hem conegut del govern espanyol, sobre l'independentisme, podríem dir en general, o sobre les aspiracions sobiranistes de Catalunya. Sembla que, no sé, com si estigués calculat, va parlar José Manuel García Margallo, ministre d'Afers Estrangers, després també Alberto Ruiz Gallardón, en un discurs molt seguit aquí a Barcelona, i després Mariano Rajoy en un míting de campanya al País Basc. Nosaltres al principi del programa hem dit que ens agradaria quedar-nos amb una frase que va dir Alberto Ruiz Gallardón. Nosaltres entenem els sentiments dels catalans i pensem que Espanya, si té algun sentit, és amb Catalunya. Paraules que d'alguna manera volíem posar un pont i potser ens queda el dubte si això es pot aplicar a la pràctica o si el govern espanyol ho vol aplicar, no? Aquest pont de diàleg amb Catalunya.
Bé, realment és saber si hi ha aquesta intenció. A veure, molta part de l'independentisme que vivim a Catalunya és reactiu. És reactiu davant de la no acció, és a dir, l'omissió d'acció per part del govern espanyol i de molts dels espanyols, o per falta d'acció i voluntat de diàleg. I això el que està fent és radicalitzar posicions. No? Si un té un fill a casa que no es troba a gust, el que no és normal és intentar retindre les bastonades. El normal és el contrari, intentar que a casa se senti prou còmodo, que tingui els llaços d'afecte i de cordialitat i de cobertura de les seves necessitats com perquè realment pugui estar a casa d'una forma raonable i que, per tant, no desitgi perquè marxar, perquè les coses les té arreglades. Respecte a Catalunya, això no passa. El que estem rebent i el que ens ha posicionat en una solució de sortida necessària és justament la radicalitat de la posició espanyolista i la no comprensió del fet català. Uh-huh. Llavors, interpretar les manifestacions del govern espanyol, totes són diferents. Alberto Ruiz Gallardón, que és persona molt intel·ligent per altra banda, jo crec que, a més, sense que sigui especialment catalanista, perquè no ho és gens, és una persona prou intel·ligent com per fer l'esforç de posar-se a l'altra banda de la taula, ens parla d'una situació que realment és bo que s'entengui des de l'estat espanyol.
Que s'ha d'escoltar, que s'ha de... davant la qual s'ha de ser sensible, no?
I és un tema estrictament de preposicions. És... Espanya no pot viure sense Catalunya, no pot viure de Catalunya, i lo raonable fora que visqués amb Catalunya. I això és un tema de proposicions. La qüestió és saber en quin ordre, qui les posa i on posa Catalunya i on posa Espanya.
Uh-huh. Alfons Calderón.
Jo crec que l'Ignasi Arbussà ho ha definit doncs, d'una manera molt, molt clara, no?, el tema aquest de les preposicions de Catalunya amb Catalunya. Jo crec que si hi ha una persona sensible en el govern d'Espanya sobre aquest tema podria ser Alberto Ruiz Gallardo, no d'ara, des de sempre. Jo recordo quan era president Jordi Pujol i president de la Comunitat de Madrid, Ruiz Gallardón, les trobades que havien tingut ja llavors. I d'aquestes trobades, evidentment, cadascun defensant en aquell moment la seva comunitat, doncs hi havia hagut una voluntat d'entesa i una voluntat de diàleg. I és més, Ruiz Gallardón llavors ja era un interlocutor de Convergència i Unió per arribar al govern d'Espanya, tot i que ell no hi estava, si estava en el PP, doncs governant en aquell moment Aznar. Per tant, jo crec que en un entorn de crisi, en un entorn agitat com el que tenim ara, el perill, la temptació, és anar cap als extrems. En qualsevol situació de crisi, aquesta és la temptació. I, malauradament, i aquesta és la paradoxa, en un entorn de crisi, el que més es necessita és estabilitat. Llavors, identificar les persones d'una banda i d'una altra que poden aportar aquesta estabilitat, aquesta voluntat de diàleg, aquesta voluntat d'establir ponts, és molt important. Jo crec que tant de bo el senyor Ruiz Gallardón doncs, es mantingui en aquesta línia i això ens pugui permetre arribar a una entesa.
A veure què és el que acaba passant, no?, en aquesta necessària entesa o en aquest necessari diàleg. Però una pregunta a la línia del que comentava abans el doctor Arbussà. Què pensen vostès que Espanya fa malament en aquests moments en Catalunya? Per exemple, el tema del repartiment dels recursos...
D'entrada ja no va fer bé quan va rebre el senyor Mas a la Moncloa i no va deixar cap opció a que realment poguessin arribar-se a mínims necessaris per continuar negociant.
Sobre un pacte fiscal, en aquest cas.
En aquest cas. És que jo crec que realment hi ha un rerefons essencial de l'impuls independentista actual és purament econòmic, en una situació de crisi dura. Quan nosaltres veiem que aquí, malgrat tots els esforços que es fan, no rebem allò que realment nosaltres estem contribuint i que altres contrades d'aquí, de l'estat espanyol, amb un règim fiscal diferent, realment tenen una situació econòmica molt més apaivagada i molt més suau del que estem rebent aquí a Catalunya, penses que hi ha quelcom que no s'està distribuint correctament. Jo crec que realment no deixar la porta oberta a la possibilitat de continuar negociant el tema del pacte fiscal ha estat un error estratègic del senyor Rajoy immens, immens. Uh-huh. Perquè realment, si haguéssim tingut aquesta porta oberta, probablement els nivells de pressió en el qual està sotmesa ara la societat catalana estarien diversos graus per sota.
Uh-huh. Jo més que pensar què fa malament el conjunt d'Espanya amb Catalunya en aquests moments, jo penso que estem en una situació que no ve d'ara, no és una cosa dels últims temps. També, dintre del PP, Rajoy no és dels més extrems. Per tant, és una persona amb la que es pot parlar. És veritat que plantejar ara el pacte fiscal és plantejar-ho en el pitjor moment possible, perquè és quan no hi ha diners a la caixa. En època de bonança sempre és més fàcil que es pugui negociar una cessió, per altra part, jo crec que justa, del molt que dona Catalunya a la resta de l'Estat. Però clar, ara és difícil, quan la caixa està buida. Llavors, sí que potser s'hauria pogut plantejar diferent. Per part de Catalunya, aquesta exigència, plantejar-la en uns altres termes, i per part del govern espanyol, també, com deia l'Ignasi Arbussà, obrir una mica més la porta. Però ja dic, la posició radical extrema no em sembla pas la de Rajoy en aquests moments. Dintre del PP hi ha persones més extremes que Rajoy. Per tant...
El que passa, perdona, al fons, però el pacte fiscal és un model. Uh-huh. No és una exigència de diners, sinó que és un model. Sí, sí. I un model pot implementar-se en el temps. Uh-huh. I, per tant, pactar quelcom que ens va duent cap a aquest camí, i de forma clara anem cap a aquest camí, però amb un marge de temps suficient com per suposar que les coses es van normalitzant també des del punt de vista econòmic, això era perfectament acceptable. I probablement el senyor Mas, en aquest sentit, doncs ho hagués valorat positivament i continuaríem mantenint vies de diàleg obert. el no perquè no, perquè això és impossible, perquè no hi cap dintre del nostre ordenament jurídic, que és cosa que no és cert, no és certa, s'ha de tocar una llei, no s'ha de tocar la Constitució, s'ha de tocar una llei.
Que això seria possible.
Doncs realment era el moment, i el no, i dit no, és el que fa que finalment el fill marxi de casa.
Ja.
El que passa és que, clar, aquesta ha de ser una raó única perquè Espanya es plantegi marxar.
Perquè el fill marxi de casa.
Però és veritat, al fons ho ha apuntat, és un històric, no és un moment. Aquest era un moment i un moment clau. Però certament s'ha arribat a aquesta posició després de molts i molts anys.
Clar, perquè s'arrossegen coses d'abans.
De totes maneres, hem de pensar que la construcció de l'estat autonòmic també és una cosa que dura anys i que no neix amb una fórmula perfecta com cap altre estat. És a dir, en els últims 35 anys, mai com ara, Catalunya havia sigut tan autònoma i havia tingut tants poders. En els últims 300 anys, potser abans sí, però en els últims 300 anys no. Per tant, hem avançat moltíssim en molt poc temps. Hem avançat en 35 anys el que no havíem avançat en 300. Per tant, la progressió és molt gran. Tampoc no es tracta de voler precipitar les coses. És veritat que hi ha moltes imperfeccions en el model. Estic d'acord, Ignasi?
I mai per iniciativa de l'estat espanyol. Sempre sota pressió.
Bueno, però hi ha hagut pacte. Ha sigut en aquest pacte. Jo crec que ens hem d'educar mútuament. Espanya ha de comprendre Catalunya i Catalunya ha de comprendre Espanya. Jo sempre em queixo del nivell intel·lectual, de preparació, de comprensió dels nostres polítics, d'una banda i de l'altra de l'Ebre. Llavors, aquesta comprensió mútua hauria necessitat i necessita de persones extraordinàriament preparades i extraordinàriament sensibles a unes realitats que moltes vegades no són les pròpies. Per exemple, quants catalans coneixen bé les realitats d'altres comunitats autònomes i quantes persones d'altres comunitats autònomes coneixen bé la realitat catalana. Això jo crec que és un tema de generacions. Hem avançat molt, s'ha de seguir avançant i jo crec que no tiraria la casa per la finestra perquè en un moment de crisi doncs, les coses no ens surten com a nosaltres ens agradaria.
I una mica en to més constructiu, senyors, què creuen que pot fer un cop discutit que potser Espanya ha fet coses malament i Catalunya també pot fer autocrítica, què hauria de fer un cop Rajoy, segons vostè, senyor Arbussà, s'ha equivocat i ha dit no al pacte fiscal, què es podria fer ara? Què podria fer Espanya a banda de declaracions com les d'ahir? En sentit d'una altra.
Jo crec que, a veure, el no implica no seguir negociant. Moltes vegades el no pot ser tàctic, de la mateixa manera que el sí a la independència també pot ser tàctic, no ho sabem.
Totes les opcions ben respectables.
Sí, vull dir que el no és una postura definitiva. Jo, per exemple, hi veig una solució a llarg termini on hi hagi una reforma de la Constitució, no per aquest punt només, per molts de punts. 35 anys després, doncs jo crec que s'ha d'ajustar, s'han de posar moltes coses que no són a la Constitució. Per exemple, el tema electoral, el tema de les llistes úniques dels partits. Per exemple, la successió a la corona, que avui en dia tothom accepta que pugui ser una dona. Per exemple, la reforma del Senat i moltes altres. Vull dir que dintre d'aquest paquet de reforma de la Constitució, que crec que seria apropiat pels temps que corren, estem en el segle XXI, no estem en el segle XX, estem a l'època de la globalització, doncs hi hauria el model fiscal d'Espanya i en particular el de Catalunya.
Efectivament, aquesta llista, això li volia preguntar, es podria afegir al model fiscal de Catalunya o fins i tot un model més federal on Catalunya pogués ser un estat federat a Espanya, amb més poders que altres comunitats?
Per què no? Per què no? Si hi ha una voluntat d'entesa, i aquesta hauria de ser una voluntat d'entesa entre els principals partits polítics, hi hauria d'haver-hi aquest esperit de que tots junts hem de continuar construint el país. En una situació de crisi econòmica, no?, que ens afecta molt, i apaivaguant una miqueta doncs, les posicions més extremes que sempre, en qualsevol procés d'aquest tipus, intentaran torpedejar el que sigui. D'una banda o de l'altra.
Doctor Arbussà.
És una molt bona via la que ens planteja, a fons. Ojalà. Jo, per determinats partits, no hi veig intenció de que això pugui ser així, però realment seria una molt bona via. Possiblement el PSOE estaria per aquesta via, és possible. Jo veig que el PP no. I dintre del PSOE també trobaríem diferents escoles, eh? Perquè tal com sentíem l'altre dia amb l'ínclito Felipe, d'una radicalitat absoluta, molt més que quan governava, que realment tenia les mànigues més amples.
Recordem que va dir clarament que no hi ha cap territori de l'Estat que s'independitzi, que no s'independitzarà cap territori, va dir.
Amb un to pràcticament d'amenaça, però bueno... En tot cas, el que ens proposa en el fons seria molt a considerar, sincerament, crec que és una via magnífica, en tot cas, de trobar vies de sortida que intentin resoldre no únicament un aspecte, sinó, a més, arreglar-ne d'altres, també, perquè és veritat que la Constitució se'ns ha quedat estreta i curta, a més.
I, així I sobretot no... que és reformable, té els seus propis mecanismes de reforma.
I amb aquest traje tan curt i tan estret no podem anar a la primera comunió. No, molt, hem de fer-ne un de nou.
Bé, està bé aquest símil, tot i que ara som a la tardor i les comunions van més cap a la primavera.
També és veritat.
Les famílies ja van pensant, no?, de cara a l'abril o al maig.
Per una altra banda, jo, sincerament, també crec que en aquest moment Catalunya no deixarà de mantenir una posició en la qual se li reconegui el seu dret a l'autodeterminació.
Aquest és un altre punt que també en la llista que proposava el senyor Calderón es podria afegir, potser.
I caldrà veure també com això es resol, perquè hi haurà alguns antecedents que es produiran també a Europa que probablement il·luminaran de que si un determinat, en un determinat context europeu aquesta possibilitat es doni, per què no amb altres territoris també de la Unió Europea, no? Okay. Per tant, jo penso que la discussió sobre si la sobirania rau únicament amb el poble espanyol o amb una de les seves parts, diguéssim, que Catalunya té identitat pròpia com per tenir la seva pròpia sobirania i, per tant, poder prendre les seves pròpies decisions en llibertat, jo crec que aquest és un tema que és irrenunciable. Independentment de que això ens porti a que finalment l'expressió d'aquesta voluntat sigui de diferents fórmules polítiques de vinculació amb Espanya. O sigui, un cop un pot decidir el que vol decidir. I, per tant, pot ser possible que en un determinat escenari realment Catalunya opti per integrar-se, probablement federativament, no crec que amb la mateixa situació que ara, perquè ja s'ha vist el que ens ha portat, federativament amb la resta de l'Estat espanyol. Seria possible que aquesta fos una opció, i una opció inclús defensada per també partits nacionalistes.
Bé, veurem què acaba passant. Avui a la tertúlia, amics oients, ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà i l'economista Alfons Calderón. Alguns dirigents polítics, per exemple, l'altre dia el conseller Andreu Mas-Colell, han posat l'exemple del Quebec i el Canadà. Què va fer el Canadà perquè el Quebec se sentís més còmode? Senyor Calderón, vostè que alguna cosa coneix.
Què va fer el Canadà? Ahir justament ho estava comentant amb un amic. El Canadà va intentar seduir Quebec.
Perquè continués formant part del país.
Perquè continués formant part de la federació.
Però va permetre que es fes un referèndum. Se n'han fet dos, concretament.
Després el Canadà va posar una sèrie de condicions si es fes mai un tercer referèndum que hauria de tenir. Són històries diferents. I, evidentment, hi ha molts punts de similitud entre Quebec i Catalunya, entre Canadà i Espanya, però són dos contextos diferents, dos històries diferents, dos situacions diferents. No vull entrar perquè seria molt llarg aquí quines són les similituds i quines són les diferències. Però sí, va haver-hi un procés de seducció, de dir, us estimem, no marxeu perquè us estimem. Jo potser subratllaria això. Aquests problemes es poden resoldre amb molta comprensió i, si m'aforceu una mica, amb molta estimació, que vol dir posar-se a la pell de l'altre. I abans l'Ignasi Arbussà feia servir l'exemple del fill que se'n vol anar de casa. Si hi ha una solució, si hi ha una recepta, posa-li amor. Potser marxa, potser, però és més probable que no ho faci. També el raonament, vull dir, ara tens 16 anys, vols marxar, potser un altre dia te'n penedeixes, vull dir, perquè ets molt jove. Per tant, jo posaria aquesta comprensió mútua per damunt de moltes coses i al marge de consideracions econòmiques, sobre si Catalunya és viable o no és viable econòmicament, de manera independent, jo crec que hi hauria arguments per les dues bandes, posar consideracions humanes, perquè això també és important, la fractura humana. l'entesa humana.
Vostè creu, per exemple, que potser una Catalunya que continués formant part d'Espanya, encara que sigui d'una altra manera, amb més poder polític, respectaria més les diferents sensibilitats humanes dels que se senten més espanyols o els qui són immigrants, per exemple?
Jo crec que un trencament, sigui quin sigui el trencament, si continuem amb l'exemple de la família, un trencament de parella, doncs sempre és traumàtic. Sempre. Sempre és traumàtic. Jo recordo que l'endemà de la secessió de l'antiga Txecoslovàquia en República Txèquia i Eslovàquia, l'endemà, al cap d'uns anys, hi havia molta gent que es preguntava, no podríem haver continuat junts? Uh-huh. Potser sí.
I va ser una separació pactada.
Va ser una separació pactada, va ser una separació exemplar, va ser fruit del que es va anomenar la Revolució de Vellut, per tant, no va ser una revolució cruenta. Hi havia figures extraordinàries, com Václav Havel, l'antic president de la República de Txecoslovàquia. Evidentment, però, esclar, pensem que són processos de no retorn, no? I que deixa moltes ferides humanes obertes. Potser resol qüestions econòmiques, sí, potser sí, però per damunt de l'economia hi ha la persona.
Bé, avui moltes reflexions interessants i potser variades, no? Perquè de vegades estem acostumats aquestes últimes setmanes a sentir els mateixos discursos, en un sentit o en un altre, uns els podem compartir més, altres no tant, però bé, aquesta reflexió...
Jo no, sincerament, no sé si el senyor Rajoy sintonitza a Catalunya Cristiana i Radio Estel, però li convindria, com a mínim per sentir l'Alfons Calderón.
No, home,
per sentir l'Alfons Calderón, perquè... Jo crec que en un moment ens ha donat diverses receptes que amb seny permetrien desllorigar moltes de les coses que realment tenim a sobre de la taula.
Ens consta que el senyor Rajoy entén el català, per tant, podria sintonitzar-nos perfectament.
Doncs algú que l'aconsella cau d'orella i li digui, faci el favor, senyor Rajoy, aixequi's una miqueta abans, com diu en Guardiola, i faci el favor d'escoltar...
I si no,
Radio Estel.
Si no, el podem invitar la propera nit de Radio Estel i Catalunya Cristiana, no sé si vindrà. Però veus, mira, aquí hi ha una altra qüestió. Quants presidents del govern venen a Catalunya? És a dir, una manera de fer-se presents és connectar, és venir, és no tenir por. Llavors, esclar, no pots governar des d'una torre de marfil, que és la Moncloa, tancat i només que et passin quatre estadístiques de sondejos electorals. Jo crec que...
És important que els polítics trepitgin al carrer.
Trepitgin al carrer d'aquesta diversitat tan gran que és Espanya, no?
Bé, senyors, una notícia d'ahir important. El govern espanyol ha confirmat que ja s'ha donat llum verda a la propera transferència a Catalunya al fons de liquiditat per a les comunitats autònomes. Això és una bona notícia perquè molts proveïdors de l'administració catalana podran cobrar i d'alguna manera destensionarà alguns dels focus que tenim de tensió últimament.
Realment és cert. Estem sotmesos a una dificultat enorme de tresoreria que impideix pràcticament que es puguin fer front a les despeses més immediates i més corrents, De totes maneres, aquests fons teòricament estaven lliurats el dijous passat i han arribat avui. No deuen venir ni amb pont aeri ni amb AVE. Deuen venir en tartana i suposo que potser per l'eix central, no? Perquè per la Mediterrani tampoc. Potser sí que hi ha alguna mala intencionalitat en intentar forçar perquè realment al final tinguis que demanar, sisplau, que ens retornin el que nosaltres vam posar en el seu moment.
Sí, senyor Calderón.
No, aquests fons que ens han arribat són fons a curt termini. És, com deia l'Ignasi Arbussà, és liquiditat, és per pagar la nòmina, per dir-ho de la...
Són préstecs d'emergència, diguéssim.
No tant préstecs d'emergència, sinó tresoreria del curt termini, tresoreria del mes, com aquell qui diu, per pagar la nòmina. No són per fer quilòmetres d'AVE o grans infraestructures, que això seria més...
No, està clar, no. No volia dir això, és despesa
corrent. No,
exacte. Però sí és crèdit, Sí, és que
sí, sí.
El 6%.
Sí, sí, no, és...
A 12 anys.
Sí, sí, són lletres, no? Una empresa no són préstecs a llarg termini, sinó són lletres per finançar la tresoreria corrent.
Doncs bé, aquesta notícia important, esperem que tingui conseqüències positives, com a mínim en aquest curt termini que vostès deien. I bé, sobre el rescat o no rescat, què podem dir? Encara que ens queda poc temps, podem donar alguna llum? Perquè sembla que els ciutadans estem molt confosos sobre si hi haurà aquest rescat total a Espanya o no.
És una qüestió molt tècnica. Evidentment, amb connotacions polítiques, amb repercussions polítiques, demanar un rescat mai és positiu pel govern que ho hagi de fer, té molt mala imatge, però, és a dir, tant si hi ha rescat com si no, el ciutadà de peu, de bones a primera, no ho notarà. Potser més endavant ho notarà perquè el govern estarà més collat, més apretat. Els homes de negre, no?, que ens vindran a fiscalitzar. Però vaja, ja dic que és una qüestió
ja vindran la setmana que ve pel rescat bancari, que aquest sí que està en marxa, no?
Forma part, jo crec, d'un conjunt d'accions que ningú acaba de decidir que prendrà. Com que el Banc Central Europeu compri deute espanyola, això la calmaria immediatament i els ànims, diguéssim, dels especuladors, per tant, la borsa pujaria i la prima de Fumosol baixaria, i ens hi trobaríem una situació bastant més còmoda, no? Seria això, i seria també el possible rescat, o també una certa devaluació de l'euro, cosa que Alemanya resisteix molt i molt. Però realment seria una altra via de sortida, i probablement una combinada d'això,
Ho hem de deixar aquí, perquè ja són les 9. Com que Alfons Calderón va venir al sopar dijous passat, potser ens pot dir alguna cosa, com s'ho va passar?
M'ho vaig passar molt bé. La veritat és que em va sorprendre positivament, perquè veure un miler de persones in situ, més 700 persones que no varen poder venir, però que formaven part de la fila zero, doncs és un gran èxit per Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Us felicito, Ignasi, a tots els organitzadors. Va haver-hi molt personal de la casa que de manera voluntària doncs, va treballar-hi. També felicitats a tot el personal. Felicitats a aquesta casa. I tant de bo doncs, això ens porti més audiència i més repercussió social, que és el que volem.
Més implicació de molta gent que creu en els valors que intentem difondre des de les nostres limitacions, tant Ràdio Estel com Catalunya Cristiana. Gràcies per aquestes paraules. També gràcies als qui vau sumar-vos al sopar, perquè vol dir que vau fer una aportació econòmica també, i sobretot, el més important, la persona, com deia vostè, per sobre de l'economia, la implicació personal de molta gent. Vaja, el senyor Arbussà, si pot, vindrà la propera vegada, segur.
Davant d'aquest panorama tan encisador, procuraré venir, ho sento que no vaig poder.
Clar, no tothom pot, ja ho sabem, efectivament. Gràcies, Alfons Calderón, Ignasi Arbussà. Fins la propera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara els titulars que ens porta el Gerard Carrión, després el comentari de Manuel Milian Mestre, i després quedeu-vos amb nosaltres la segona hora perquè entrevistarem el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Ens parlarà sobretot de l'any de la fe. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia. Aquest dimarts arriben a Catalunya 568 milions d'euros del fons que es destinaran a pagar els proveïdors. Un cop se'n faci efectiu el pagament, el nostre país haurà rebut 1.000 dels 5.000 milions d'euros demanats als fons de rescat per les autonomies. La Generalitat haurà de tornar els diners a l'Estat a partir del 2014 en un termini de 10 anys amb un interès per sota del 6%. El Fons Monetari Internacional ha presentat doncs, les seves previsions per a Espanya i ha alertat que els problemes dels països perifèrics de la zona afecten cada cop més altres països europeus. L'organisme calcula que l'any 2013 la recessió serà de l'1,3% davant del 0,5% que preveu l'executiu espanyol. L'atur, atenció, superarà el 25%. Només el Producte Interior Brut de Grècia caurà més que el de l'Estat espanyol. Seriós revés electoral per al Partit Popular si avui es fessin eleccions a les Corts Valencianes, segons el sondeig que aquest dimarts ha donat a conèixer el país. El Partit Popular, atenció, passaria de 55 escons a tan sols 42, del 49% dels vots al 34%, 15 punts menys, i perdria la majoria absoluta que se situa als 50 diputats. D'aquesta manera, les esquerres repercutirien i recuperarien el poder al País Valencià. I el candidat republicà a la Casa Blanca, Mitt Romney, avantatja per primera vegada Barack Obama en intenció de vot, segons l'enquesta d'intenció que s'ha fet, doncs, al prestigiós Institut Pei. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens informa la Laura Martínez. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix, en normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. I d'altra banda, recordar que avui hi ha una nova convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona entre les 9 i les 11 del matí. Els serveis mínims decretats estableixen un 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies de bus del barri. I d'altra banda, i coincidint amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, fins al proper 15 d'octubre, Rodalies de Catalunya posa en funcionament un servei de tren especial des de Sitges fins a Barcelona per facilitar la tornada dels assistents al festival. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres tornem amb més notícies a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
5 minuts passen de les 9. El comentari de l'actualitat avui és de Manuel Milian Mestre, empresari, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Manuel Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Estem vivint en aquest moment un cicle de despropòsits. Jo no acabo de trobar ni el seny en certs sectors polítics, ni la temperança en certs sectors socials, o més bé, sindicals, ni l'equanimitat en certs sectors de l'opinió pública. Això crec sincerament que no ajuda a sortir-ne d'aquest impàs. Ahir alguns diaris parlaven en la memòria, la recordança de 70 i tants anys, 78, si no recordo mal, dels fets d'octubre de l'any 34. El maleït fets d'octubre que tan mal de cas van portar no solament a Espanya a través de la Revolució d'Astúries i les seves conseqüències, sinó també a la detenció de tot el govern de la Generalitat a casa nostra i que va comportar la pèrdua de la responsabilitat directa d'autogovern i va passar a mans d'un interventor. Totes aquestes memòries històriques acaben il·luminant a vegades d'una forma, jo dic, correctora de despropòsits els esdeveniments que nosaltres vivim dia a dia en aquest moment. Però dic, algunes vegades d'una manera correctora de despropòsits. Altra és una focalització tal vegada de més augment de despropòsits, d'una justa posició de nous despropòsits a el que està passant a casa nostra. Ahir o abans d'ahir vam tenir un partit de futbol ja simbòlic, el Madrid-Barça o Barça-Madrid, que comporta una rivalitat molt més que realment deportiva, sinó política. I aquesta rivalitat política comporta una exhibició de banderoles i d'estelades, etc., i de crisi d'independència que a mi, personalment, a un camp de futbol no m'agraden. Però encara m'agraden menys les burrades, i dic subratllo, les burrades i les bejanades que en Madrid han escrit aquest cap de setmana. Concretament, l'escriptor Juancho Armas Marcelo, al Mundo del diumenge dia 7, a la pàgina 48 d'Esports, titula Un duelo extraterrestre. I naturalment, este duelo extraterrestre acaba sent extrahistòric o ahistòric o en contra de lo que és la realitat històrica. I vaig a citar el fragment al que me refereixo perquè veien, els que m'escolten, les barbaritats i bejanades que alguns des de la meseta estan disposats a escriure en aquest moment. Textualment, comillas, cito a Pilatos porque era el gobernador de Tarraco en tiempos de Cristo. El hombre, contra su voluntad, fue destinado por el imperio a Judea, o Palestina, como ustedes quieran, y se llevó de Cataluña, también por orden del imperio romano, su guardia pretoriana de catalanes y un par de legiones de leva obligatoria. Al recalar en Jerusalén se encontró con aquel ser superior, Jesús, hijo de José, que decía ser hijo de Dios, y con el Sanedrín judío. Saquen conclusiones de quién o quiénes mató o mataron a Cristo, y quién dio la lanzada final al costado del Maestro. Al final se jugaron la túnica de Jesús a los dados, en aquella película protagonizada por Víctor Mature, titulada exactamente la túnica sagrada. Más conclusiones, dos puntos, la pela es la pela, aunque sea del Hijo de Dios, y el euro no iba a ser menos. Punt final. Crec sincerament que aquest text és antològic, com a despropòsit, com a insult als catalans i com a indignitat del senyor que l'ha escrit. Si el debat de Catalunya-Espanya s'ha de reduir a aquestes bajanades, parem compte que prendrem mal. Bon dia.
La paternitat i la maternitat representen una tasca de naturalesa no simplement física, sinó espiritual. A través d'elles passa la genealogia de la persona, que té el seu inici etern en Déu i que ha de conduir fins a ell. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Viu la ciutat des d'una altra perspectiva. Sent l'experiència d'un viatge confortable, ràpid i segur. Mou-te contaminant menys i gaudint més. Amb climatitzador, visió panoràmica, tancament centralitzat, sistemes de seguretat en línia, conducció silenciosa i fiable, interior ample i lluminós, 12 portes de fàcil accés i més de 200 places. Puja al tram, el transport públic més ben valorat. Configura el teu viatge a tram.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Tots estem convidats aquest any a esbrinar i a aprofundir diferents qüestions relacionades amb la fe, que són el centre de la nostra vida. Però sigui el que sigui el resultat de la nostra reflexió, el cert és que no es pot donar el que no es posseeix i que la manera de posseir-ho determina la manera de donar-ho. Aquesta és una de les moltes reflexions que el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ens proposa en una carta extraordinària pastoral que acaba de publicar amb motiu de l'inici, aquest 11 d'octubre, de l'any de la fe. La celebració d'aquest any a cada església particular, com ara la diòcesi de Sant Feliu i també les altres de Catalunya, ens fornirà, afegeix el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, moltes ocasions per aprofundir i revifar la nostra fe. D'aquest document, del que serà a partir de l'11 d'octubre l'any de la fe i del moment actual de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, parlem durant els propers minuts amb el bisbe Agustí Cortés. Ens acompanya avui a l'estudi de Ràdio Estel el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés Soriano. Monsenyor Cortés, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Com està? Com està vostè i la diòcesi?
Estem bé.
Estan sobrevivint, fent, lluitant.
Exactament. Fent història de salvació, amb la gràcia del nostre Senyor.
Ja ha complert 8 anys la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, igual com la de Terrassa. En aquests 8 anys han passat, podem dir-ho, moltes coses i s'ha creat una nova diòcesi amb totes les seves estructures. Està satisfet de com està anant tot plegat?
Voldríem que anés una mica més ràpid, perquè tot just ara farem una passa important constituint el Tribunal Eclesiàstic, que fins ara no el teníem, cosa que ha trigat una mica, i també, possiblement, abans de Nadal, tindrem constituïda també la secció o l'apartat, l'estructura diocesana de Càritas Diocesana com a tal, perquè fins ara estem participant de Càritas Diocesana interdiocesana, diguem-ne així, de Barcelona.
I aquesta independència d'alguns serveis segurament és útil per que sigui realment operativa aquesta proximitat pastoral, no?, de la diòcesi.
Aquest és l'objectiu, sense trencar els lligams i la unitat d'acció en molts aspectes, perquè hem d'anar plegats, no només per l'eficàcia, sinó també per testimoniatge de l'Església. És clar que cada diòcesi ha de tenir dintre dels seus plans, la seva vida normal de diòcesi, ha de tenir els seus serveis, les seves estructures, tant pel que fa a l'àmbit de la justícia com pel que fa a l'àmbit de la caritat.
Sens dubte, l'obra material més important d'aquests 8 anys és la Casa de l'Església, que es va construir entre els anys 2007 i 2009, si no recordo malament, sí. I això és d'alguna manera com la gran casa de tots, i per tant...
Sí, té aquest caràcter simbòlic, i el fet que també tots els serveis estiguin concentrats en la Casa de l'Església vol dir que cap de la vida de la diòcesi, cap de les estructures i dels serveis queda fins i tot físicament fora, sinó que forma part del conjunt de la comunió.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, com altres bisbes i arcabisbes, han publicat reflexions aquests últims dies sobre l'any de la fe, que comencem ara i que durarà fins al 24 de novembre de l'any vinent, festa de Crist Rei de l'any 2013. La carta de Monsenyor Cortés es titula La bellesa de la fe i el goig del seu anunci. Vostè repassa en aquesta carta alguns dels aspectes davant dels quals el Papa ens crida a aprofundir, no?, en la nostra fe i d'alguna manera portar-ho al nostre terreny diari.
És clar, no tenim massa pretensions aquesta carta, perquè el referent bàsic és Porta Fidei, no?, la carta del Papa. I tampoc volíem repetir el que és la carta, sinó treure un tret essencial del missatge del Papa, que és gaudir de la fe i comunicar-la amb goig. Penso és un dels temes centrals, o per no dir el tema central de la carta del Papa. És el subratllat que penso ha posat ell al Porta Fidei com un afegit a la tradició de l'Església que de tant en tant, com ell mateix diu, doncs ha d'afrontar i entomar el repte de dir què creiem nosaltres, com creiem, com anunciem la fe.
Tota aquesta gran qüestió lligada al gran tema de la nova evangelització, qüestió central d'aquesta Assemblea General del Sínode dels Bisbes, que ja s'està celebrant a Roma, ens fa pensar una mica en els grans reptes del futur immediat, és a dir, aquesta fe que no és només l'acceptació d'unes veritats, vostè també ho recorda a la carta, i aquesta fe que també hem de transmetre en un context on ja hem rebut aquesta fe de vegades, però potser hi ha gent que no la té molt viva, aquesta fe. Què podem fer? Quins són els reptes?
Bueno, hi ha molts reptes. En primer lloc és entomar una situació nova que el Papa insisteix molt, de sempre, abans de ser Papa, s'ha d'acceptar en totes les conseqüències el fet de viure l'Església en un món postcristià, diuen alguns, uns altres diuen postmodern, com vulguin, no? En un context de no fer institucionalitzada i que no es pot donar per suposada. Aquest és el primer repte. Però el segon podria ser la superació de dos ismes, de dues exageracions, que no són mentides, naturalment, sinó una miqueta exageracions unilaterals, que és l'intel·lectualisme de la fe i el moralisme de la fe, o del cristianisme en general. Què vol dir? Que l'Església nostra del postconcili ha pogut pecar de tant en tant d'aquest intel·lectualisme d'insistir molt en els continguts i la barreja teològica i el que diem nosaltres la formació, però més aviat la formació de troballes en diàleg, en filosofia i en maneres de pensar, o bé insistir molt en el moralisme, com si la fe fos només una activitat transformadora de la persona o de l'ambient, insistint molt en la casuística i en les qüestions morals, quan el repte que tenim ara, segons diu el Papa, és el saber descobrir o redescobrir l'estètica de la fe, la bellesa de creure, el goig de creure, és aquest vessant més contemplatiu, més d'experiència transformadora per copsar la bellesa del mateix Déu, la mateixa revelació.
La trobada amb Jesucrist, no? L'experiència de trobada amb una persona que és potser allò que hauria d'estar per sobre de tot, no? De les normes, de la vivència concreta.
Clar, és tota la potencialitat d'amor i de gaudi, de trobar una veritat, un llum, que està brillant constantment en la tenebra nostra, i a més sentir-nos acollits i transformats per aquesta experiència d'amor. Ja dic que és un redescobriment de la dimensió mística de la fe.
L'any de la fe coincideix amb el cinquantenari de l'inici de l'obertura del Concili Vaticà II i també amb els 20 anys de la publicació del Catecisme de l'Església Catòlica. Ja sabem que els aniversaris o les efemèrides no ho són tots, però potser ara recordar aquell providencial Concili Vaticà II, així ho va dir, per exemple, l'altre dia el cardenal Lluís Martínez Sistac a la Facultat de Teologia, redescobrir aquesta providencialitat del Vaticà II i del Catecisme, és especialment important ara.
És molt important per tornar a valorar el que ha suposat l'esdeveniment més important per l'Església, història de l'Església del segle XX, és el Vaticà II, naturalment, i després la seva conseqüència de cristal·lització de tot un pòsit de fe que ve a ser el Catecisme de l'Església Catòlica, que és una fita importantíssima del punt de vista doctrinal. Ara, el record del Vaticà II, ja sabem que hi ha dues tendències, diguem-ne, de fer present el Concili. Per una banda, el considerar un esdeveniment autèntic, esdeveniment, que tot el que suposa esdeveniment dintre de la història de salvació, o bé considerar-lo com una font de reformes, de novetats i de reformes que han hagut a l'Església. Clar, són dos vessants que s'han d'equilibrar, perquè l'esdeveniment és tot un embranzida, és un retrobament de l'Església en si mateix, retornant a mirar-se en el rostre de Jesucrist, retornant les fonts a l'autenticitat, i l'altre és més pràctic, és el més cridaner per a la gent. A veure quines novetats ha hagut a l'Església, què s'ha canviat, què es pot fer ara que abans no es podia fer, quines normes s'han superat. Clar, això és molt més cridaner, però el Papa voldria que nosaltres revisquéssim l'esdeveniment del Vaticà II com autèntic esdeveniment de fe, de renovació profunda, no només formal, sinó també profunda.
Avui parlem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, un dels nostres pastors que ha publicat carta pastoral amb motiu de l'any de la fe. Activitats, n'hi haurà moltes els propers mesos, entre elles a nivell mundial, la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat es prepara alguna cosa concreta? Estan pendents de fixar dates?
Sí, nosaltres tenim ja engegat un itinerari de renovació cristiana que anava en aquesta mateixa línia, que pròpiament començaria ara, encara que ja portem un any de preparació de gent i d'anunci, les primeres sessions amb grups que s'han format per portar endavant aquest itinerari, de manera que aquest objectiu portem endavant. Continuem amb aquest objectiu. Però, a més, a motiu de la línia de fe, només volem fer tres fases, diguem-ne, al llarg de l'any o del curs. La primera podria ser més centrada en Déu Pare, la segona en el seguiment de Jesucrist, la tercera en la vivència de l'Esperit Sant. Aquesta primera fase, que començaria amb l'obertura aquesta propera setmana de l'any de la fe, que seria més parroquial i estaria centrada sobre aquest tema. Ja cada parròquia i cada realitat pastoral, no només parròquia, però cada realitat pastoral, moviments o col·legis o comunitats, faria el seu. Allà al voltant de la Quaresma tindríem una insistència en el seguiment de Jesucrist, la segona persona de la Trinitat fet home, provocaria, diguem-ne, la conversió a la persona, a la vivència de Jesucrist, i la tercera fase seria centrada en l'Esperit Sant com una proposta de vivència, de comunitat, d'església, que creu i confessa la seva fe. Segons aquest tríptic, nosaltres al llarg de l'any tindríem una segona, la primera parroquial, una segona trobada arxiprestal o de vicaria, i finalment tindríem la, al voltant, que concluiria amb la cloenda, diguem-ne, de l'any, una celebració més de tipus diocesana com a experiència de l'Esperit.
L'obertura de l'any de la fe a la catedral de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat, serà el dia 21 d'octubre, diumenge de la setmana vinent.
Dia 14.
Dia 14, aquest diumenge,
sí,
doncs.
Sí, exactament. Sí, ho farem a la catedral, però també cada parròquia farà el seu, simultàniament, pràcticament el mateix dia, el seu àmbit. És a dir, no
cal,
no farem,
que tothom hi vagi.
Exactament, no fem una trobada diocesana, per no marejar més la gent, que té els seus compromisos, clar. Sí. Però sí viuríem una experiència de dir, home, amb l'Església Universal, amb la resta de parròquies, amb la diòcesi, estem celebrant el mateix, més o menys.
Nous temps per a l'Església, que viu, pensem que de manera molt oportuna, aquest any de la fe, el qual ens ha convocat el papa Benet XVI. I l'Església, com sap el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i saben tots els creients, també aterren els problemes quotidians. Ha estat notícia el document que els bisbes de Catalunya feien públic divendres davant de les eleccions al Parlament. Els bisbes de Catalunya, recordem-ho, reunits en una nova sessió de la Tarraconense. Per exemple, entre altres coses, aquest document diu que els bisbes defensen la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que busquin amb paciència la pau i la justícia. Aquest seria un punt important per aclarir, no? Potser que els bisbes no fan política, no estan amb un partit o amb un altre, o amb unes idees opinables o unes altres.
Clar. Aquest document tenia com a objectiu ajudar a il·luminar les properes eleccions quan estem convocats al poble català, eleccions al Parlament. El que passa és que el context d'aquesta convocatòria ens obliga o ens obligava a dir una paraula sobre aquesta legitimitat de qualsevol opció política, qualsevol manera de conformar la societat catalana i la seva integració en el conjunt d'Espanya.
I això inclou que pot ser legítima la independència o seguir formant part d'Espanya, vaja.
Clar, per ser legítima qualsevol opció, sempre i quan, i aquest és molt important, la manera de fer-ho sigui també respectuosa amb els drets de tots, amb la solidaritat i amb el respecte i la capacitat de diàleg que s'ha d'assegurar constantment. És la insistència que fa aquesta nota, i crec que per ahir hem dialogat i hem aprofundit en el moment i crec que ha estat bé.
També han estat ràpids els bisbes catalans a l'hora de fer aquesta nota, sí, que també de vegades... sempre a l'Església sempre poden arribar crítiques de moltes maneres.
Va ser una oportunitat, perquè estaven reunits, ja estava programada la reunió, i sí, en el context que està vivint la societat catalana va resultar oportú. Crec que va ser providencial que estiguéssim reunits i poguéssim fer aquesta reflexió.
Doncs felicitats als bisbes de Catalunya per haver donat una nova orientació als catalans que des de la fe cristiana poden tenir diferents idees i fins i tot votar diferents partits polítics o incloent-hi també la possibilitat d'abstenir-se. Sí que és veritat que els bisbes catalans recorden que la democràcia és vàlida, és legítima, i que aquestes eleccions comporten que els ciutadans tenim el deure de participar activament, no? Com hem de participar en altres àmbits.
Sí, voldríem que, bueno, sempre, no? A l'Església, voldríem que cada ciutadà que s'inspira en els principis de l'Església, i sobretot cada catòlic, pugui fer un discerniment acurat de la realitat abans de no deixar-se portar per impressions o sensacions, tenir-les present, clar, però sobretot fer un exercici de discerniment responsable pensant-hi i aprofundint. crec que és urgent per a tots nosaltres, eh, fer aquest exercici.
Sí, no, no passa inadvertit el fet que quan els bisbes de Catalunya diuen això de les opcions legítimes, uns dies abans la nota de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la crisi i davant de la crisi la necessitat de ser solidaris, una nota social amb molt de contingut, doncs hagi tingut tant ressò mediàtic per aquella frase sobre, sobre l'Espanya que es trenca o que és millor que no es trenqui.
Sí, la veritat és que ells també diuen explícitament la legitimitat de qualsevol opció. Ho diuen expressament i el això repeteix un document anterior sobre la realitat de l'Església en la democràcia actual a Espanya i tal. Ho diuen també. El que passa és que expressen la seva preocupació pel que suposaria per al conjunt d'Espanya una independència, una separació de Catalunya, i ho expressen d'aquesta manera, amb aquestes paraules. És la preocupació que produeix això. No diuen que seria rebutjable una independència, perquè afirmar genèricament que és legítima qualsevol opció, perquè els bisbes no poden dir com s'ha de configurar l'estat espanyol, bé, suposa que realment és així. L'afirmació genèrica inclou la
particular. El que passa és que, clar, aquesta preocupació dona interpretacions que són les que són, ja ho sap vostè.
Sí, clar. Són preocupacions reals. I veritablement tots hem de pensar que un trencament per a la resta d'Espanya és un trencament, eh? Uh-huh. És com aquell que diu, home, un divorç és un divorç, sempre produeix un trauma. Possiblement després dius, home, però respectarà els drets. D'acord, però pensem la manera de fer-ho.
Potser és possible, segons vostè, una Catalunya amb més poder polític o independent o més sobirania sense trencar amb Espanya? Això potser és difícil.
Sí, no ho sabria dir, eh? Perquè hauria d'estudiar-ho molt més i, sobretot, calcular les conseqüències, les maneres de fer-ho. És a dir, no és més cristià per principi més independència, com tampoc és més cristià la més dissolució d'Espanya, de Catalunya a Espanya, ni molt menys. Uh-huh. És a dir,
són opcions opinables.
Són opcions opinables. Uh-huh. La moralitat, sobretot, entra dintre de les maneres. El pluralisme d'opcions polítiques pot ser un cristià, com estaves dient, que pensi, no, que s'accentuï el caràcter autonòmic o l'autonomia de les comunitats autònomes. O arribem fins a la federació, o arribem a la independència total. Bueno, sincerament, del punt de vista de l'Església, no es podria privilegiar una opció o altra.
Hem parlat amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, li agraïm molt la seva presència, coincidint amb l'inici de curs, també per la diòcesi, un inici doncs, on els seminaristes de Sant Feliu, per exemple, estan integrats en el Seminari Conciliar de Barcelona, més d'una trentena en total. Quants són els de Sant Feliu?
De Sant Feliu no arribem a 8.
A 8, són poquets en aquests moments.
Molt poquets pel tema que tenia la diòcesi, de més d'un milió d'habitants. Són molt poquets,
Doncs ànims també en la pastoral vocacional, que és necessària.
Exactament.
No sé si, bé, el desig que hi hagi més vocacions, no?, que es pregui per les vocacions.
Total. Ja sabem que la convocatòria de la fe, en el fons, és un revifament de la fe, perquè tot l'altre és conseqüència de la fe. Si estem preocupats pels matrimonis, estem preocupats pel relleu dels laics en el món social i professional, si estem preocupats per les vocacions, en el fons, en la mateixa preocupació de la fe.
Novament, gràcies, Monsenyor Agustí Cortés, per haver-nos acompanyat aquesta estona. Li desitgem que tingui bon curs i bon any de la fe també a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard.
5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dia i nit, el Santíssim està exposat a la Capella de l'Adoració Perpètua. Vine a participar-hi una hora al mes. Cada dijous, hora santa d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. Moment per l'oració i el silenci. I els dissabtes de 10 a 11 del matí, reflexions sobre la Bíblia per tothom. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Feien camí, Jesús va entrar en un poble i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana d'ella, que es deia Maria, es va asseure als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, en canvi, estava molt atrafegada per poder-lo servir. Aquest breu fragment de l'Evangeli ens servirà avui de punt de partida per a l'espai de matrimoni i família, amb l'objectiu de parlar de la companyia de Déu amb nosaltres. Sota el títol Déu ens acompanya sempre, el pare Lluís Armengol ens proposa una reflexió sobre l'itinerari de la vida i sobre el fet de sentir-nos acompanyats per Déu. Avui tenim amb nosaltres, i també ens acompanyen, Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Per què diem que Déu ens acompanya sempre? Sempre, i vol dir sempre, des de la concepció, des que estem en el ventre matern i fins al final.
I des de que no hi som. I des de que no hi som. Des de que no hi som, nosaltres estem amb algú. Estem amb algú que és Déu. Quan nosaltres estem aquí, Déu està amb nosaltres. I el dia que ens n'anem, nosaltres tornem a estar amb Déu. O sigui, fixeu-vos-hi bé, quan l'únic estona que Déu està amb nosaltres és aquí. Si no, nosaltres estem amb Déu. Abans de la concepció i després de la mort, nosaltres estem amb Déu. Segur. I això és molt difícil afirmar-ho. Però nosaltres ho hem d'afirmar amb tota rotunditat.
I en l'àmbit familiar, pensant això, també és molt important, perquè la mateixa procreació, el portar fills al món, és una cosa que ens fa instruments de Déu. Fa instruments de Déu als esposos i als pares i mares de família.
Sí, sí, i ens fa pensar molt i reflexionar amb el fet de que, clar, que portar una vida nova és un fet molt important, molt transcendental, i que has d'estar molt conscienciat amb el tema, sobretot si ets creient, també pensant que l'has d'orientar un cop sigui amb tu que doncs tingui un reflex de Déu i de les nostres vivències també.
La meravella de la vida ens fa pensar que al principi podem veure-ho més clar i al final potser també en el moment de la mort. El que costa més és durant la vida, no? Quan sí, ens sentim sols, quan tenim problemes,
sí,
cops...
Tenim més distraccions, més frustracions, més garrotades, m'entens? Però quan un matrimoni desitja un fill i ets creient, tu el demanes a Déu, aquest fill. I quan la dona queda embarassada, demanes a Déu que el fill estigui bé. M'entens? O sigui, i quan una persona se te'n va per mort, tu desitges que Déu l'aculli en el seu sí. M'entens? O sigui, el nostre Déu sempre està amb nosaltres, abans de, i després de, i durant, naturalment, també. O sigui, no estem mai sols. I aleshores, amb això de Marta i Maria, fixa-t'hi que una l'acull i està amb ell, m'entens? I l'altre està per la feina, atrafegada, no sé què. Però Déu també hi és, m'entens? O sigui, d'una manera o d'una altra, Déu també hi és. Jesús està allà present, m'entens? I nosaltres, en tots els espais de la nostra vida, Déu hi és.
Ens costa moltes vegades entendre-ho, perquè en la vida hi ha molts cops. Jesús a la creu diu, Déu meu, per què m'heu abandonat? No? Aquest abandonament també el sentim quan
si ell mateix
se'ns
ho
mor
diu,
un familiar, per
sí,
exemple.
Si ell mateix ho diu, imagina't quan se'ns mor un pare, una mare, un fill, un germà... M'entens?
Uh-huh. Sí, el que deies tu, que clar, durant la nostra vida aquí, moltes vegades no ens en recordem que Déu està amb nosaltres, pel fet de que doncs, tenim molts mal de caps, tenim moltes coses a fer, però que en moments de reflexió, de tranquil·litat, d'allò de dir, ara vaig a fer com un recés amb la meva vida, sempre te'l tornes a trobar i tornes a sentir-te el teu.
El pare Armengol conclou dient-nos: si Déu és tan íntimament present en tota la nostra vida, i així ho creiem des de la fe, com és que no el sabem descobrir? Per què som tan cecs? Qui ens pot obrir els ulls? Aquí l'evangelista Lluc ens ho planteja ja. Bé, moltes gràcies per aquesta crida a la reflexió, Enric Garí, Montse Teixidor. Molt bon dia i fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902 197 600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Corte Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts, és l'hora de descobrir la vida musical de la gent gran a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ens pot agradar fer música i podem tocar un instrument o cantar a casa tots sols, però també gaudim molt de fer música i mostrar-la, cantar, tocar un instrument davant dels nostres amics o en un petit auditori. Hi ha persones que els fa molta vergonya i passen molts nervis, d'altres, en canvi, frueixen justament de regalar la música als altres. La Josefina Boix, de Lella, és d'aquestes últimes.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em diuen Josefina Boix Penales. Soc nascuda a Barcelona, a Gràcia, i tinc 77 anys, a punt de fer-los. Canto a la coral i canto com a solista, amb dues corals. Una és la coral, que és Polifònica Joia de Lella, i l'altra és a Barcelona, que és l'Orfeó Barcelonès.
Coneguem la seva història musical.
Mira, jo anava amb una acadèmia, al carrer Còrsega, on en el mes de Maria, abans, es portaven flors cada dia. En la classe hi havia una verge i es venerava a la Verge Maria. I hi havia qui feia un vers o qui deia un escrit i tal. I aleshores teníem una companya meva, que ha estat una gran soprano cantant i tot al Liceu, i cantava l'Ave Maria, i a mi em transportava. Jo era molt petita, eh? Parlo de quan tenia 7 o 8 anys. A partir d'aquell moment, jo vaig sentir la música. Sí, m'agradava sentir-la cantar. I en canvi em vaig dedicar al piano. Com? Doncs perquè tenia una altra amiga de la mateixa edat que vivia un pis més avall que el meu. Anava amb un primer-primera i jo amb un segon-segona i ella estudiava el piano. En aquells moments, tenir unes classes de piano particulars volia dir que el teu nivell social t'ho podia permetre. A casa meva no. I llavors ella, com que érem amigues, quan ella no el tocava jo. Jo escoltava el que feia, jo ho repetia, fins que els meus pares van dir: t'agradaria estudiar piano? I vaig dir sí, m'agradaria molt, igual que la meva amiga Carmen. I aleshores doncs, ens vam apuntar amb la mateixa professora, però cap d'uns mesos ja teníem edat per entrar en el Conservatori Municipal del carrer Bru i les dues vam ser matriculades en allà. Allà vam començar la nostra carrera musical i a partir d'aleshores jo em vaig dedicar completament a estudiar. N'hi ha qui va d'excursió, n'hi ha que fan treballs manuals... Jo tocava el piano sempre. Sempre estava tocant. O el Lago de Como. El Lago de Como sembla que vaig tocar. Aquest sembla que és la primera peça amb una miqueta de classe que vaig tocar. Va ser amb una cooperativa que hi havia a Gràcia, que sense dir-m'ho m'hi van apuntar. Amb la col·laboració de la pianista Josefina Bot. Jo vaig dir, com? Sí, va venir el meu tio, va dir, escolta, tia, hi he apuntat. I demà passat doncs, es fa una festa en allà, commemorant no sé el què, i jo pues, amb el meu vestidet dels diumenges i em vaig assentar al piano i vaig tocar. Tenia 11 o 12 anys. Jo tenia amigues que també estudiaven amb mi i que no volia tocar mai. Va, toqueu, toqueu. No. No, doncs jo deia que sí. I pensava, surti el que surti, jo demostro el que sé. I en el tercer curs, que és el grau mig, hi va haver-hi una altra convocatòria entre els que van treure sobresalient. I el vaig guanyar jo. Per què? Doncs senzillament, tots tocaven molt bé, però tots anaven en llibres, jo vaig anar sense. I clar, si totes les lliçons que havíem de tocar, que anaven amb un sorteig, de Bach, el número tal, talles una boleta, i llavors allò era un número d'aquell llibre, doncs jo els havia tots de memòria. Sí, que quan em va tocar a mi, em van treure les boletes aquestes i m'han dit tal número de tal llibre, d'aquest autor, i les vaig tocar totes de memòria. Clar, lògicament, tocant-les bé i, a més, de memòria, doncs me'n vaig emportar el premi. Això va ser per mi boníssim, boníssim, fantàstic. Vaig tocar la marxa turca de Mozart i en aquell moment el director era el mestre Samacois. Parlava una miqueta sopes, amb la S així, i em va dir: «Señorita, esta marcha no era ni marcha ni turca, pero le ha dado usted un encanto fantástico». Devia tocar una marcha turca, no sé. En aquell moment no va quedar gravat, perquè no es gravava res, però em va dir: «Ni marcha ni turca, però m'ha agradat tant». I em van donar el premi. Un dels que estaven convocats en la segona convocatòria que hi havia al sisè curs, en el sisè, em va venir i em va dir: «Aquest no me'l prendràs». Jo li vaig dir: «Tranquil, no m'hi presento». No m'hi vaig presentar perquè jo ja estava, més ara estava a punt de començar a treballar en una oficina de secretària i no m'hi podia dedicar. Tot això, un es va fent gran, té nòvio, i em vaig casar als 22 anys. Als 23 ja tenia un fill, als 24 ja en tenia un altre, als 27 ja en tenia un altre, i als 32 ja en tenia 5, que vaig tenir bessons. Aleshores, allò va ser un impacte, 5 criatures. Quan la gran té 8 anys, tanques el piano i li dius, bueno, ja arribarà un dia en què el podré tornar a obrir. així que va arribar. Va arribar un dia en què el vaig tornar a obrir, vaig tornar a anar a buscar la meva professora i em va preparar per fer petits concerts. Doncs els cinc encantats. Tot i que quan estudiava, ja saps que quan estudies has d'anar repetint i repetint. I em deien, mare, si ja ho saps. Fins que després treballava donant classes i venent pianos a la botiga Bartolomé del carrer Krawinkel. El senyor Bartolomé era el director de la coral d'aquí a l'Ella, perquè no vens a tocar. I efectivament, un dia li vaig dir al meu marit, escolta'm, ens anem d'anar a l'Ella perquè tenen un concert i jo tinc que acompanyar el piano. Ell era molt innovador en qüestió del repertori de la coral, que hi va afegir-hi temes de pel·lícules, i aleshores vam fer el concert, molt bé, fantàstic, i bueno, per què no continueu venint? I anàvem a la coral, jo tocava el piano acompanyant a la coral. Doncs, hi havia la cançó Summertime. La solista, el dia que la vaig conèixer i va començar a cantar, desafinava. Cantava molt bé, però potser pel temps que feia que no cantava, desafinava. I el mestre deia, a veure, Pepita, ajuda-la. Jo la vaig ajudar, però es veu que la vaig ajudar tan bé que li va dir a l'altre. Mira, sentint-ho molt, no ho cantaràs tu, ho cantarà la petita. I aquí vaig començar a cantar. I he arribat a cantar, doncs, peces molt importants. Jo no dic que les fes al 100% bé, però com que jo sóc decidida i no tinc por, les he cantades. Com, per exemple, Una boixa poco fa. Després he cantat L'Havanera de Carmen, o sigui, m'he atrevit a fer coses, perquè ell també m'incitava, escolta'm, sí que ho podràs fer, o tal i qual. I aleshores ja no he deixat, ja no he tocat el piano en la coral, he cantat. Vaig anar amb una professora 3 mesos perquè vaig pensar que necessitava saber com funcionava aquest instrument, que ningú m'havia ensenyat a respirar. I vaig pensar, això és una altra carrera i jo no em puc permetre començar-la perquè no tinc temps. Doncs faré el que podré. El més important és sentir els que en saben molt més que tu i veure com ho fan. I això sí que m'he fixat molt de com feien els aguts, de com posaven la boca en el moment de dir una síl·laba. I aquí ha sortit el que sé fer. Nervis, suposo que em passo, però que no se'm noten. Però quan he acabat, dic, oi que bé, una satisfacció enorme. Però aquella nota l'haig de fer millor, perquè jo mateixa sóc crítica del que he fet, saps? I aleshores, doncs, vull millorar-me. Lògicament, l'edat no perdona, eh? A prop de fer-ne 77, encara faig notes molt altes. No, ballar encara no ho he fet, però qui sap, eh? Però vull dir, estic molt contenta de tot el que musicalment la vida m'ha aportat.
La Josefina gaudeix de tocar el piano, però cantar i interpretar li produeix una emoció especial. Veiem com la música mobilitza justament la nostra dimensió emocional.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
justament perquè la música està formada per ritme, però també per melodia. La melodia ens connecta molt amb l'emoció. Emocionalment, la música ens permet posar-nos en sintonia amb emocions d'altres persones, del compositor, de qui ha escrit la música, de qui l'ha compost. També ens permet expressar les nostres emocions, conèixer el nostre món emocional, bàsicament expressar tot allò que forma part de la nostra vida emotiva.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Hem demanat a la Josefina que ens parli de dues músiques que hagin estat especials per ella i ha triat aquestes.
Hi ha una peça poc coneguda de Chopin, que és l'estudi amb do sostingut menor, que treu tot el que tens dintre mentre toques. Molt important per mi, molt important, perquè la vaig tocar just quan el meu marit em va deixar, va morir. I la primera peça que vaig tocar després d'haver marxat ell va ser aquesta. I vaig posar-hi tot el que jo a dintre meu sentia. És una tristor, és un nocturn, i allà ho vaig treure tot. És molt maca. Tinc 12 nets, la boca ben plena, i el cor encara més. Sempre que hi ha una festa familiar, iaia, per què no cantes? He cantat pels batejos, per les comunions d'ells, i en tinc una de petita, ara ja no és tan petita, ja té 9 anys, que deia, oh, 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 això és la iaia. Amb una, amb aquesta petita. Cada dilluns li dono classes de piano. Que vol tocar com jo. Dius que tu, iaia, et surt molt bé. Dic, però és que jo vaig començar com tu, sense saber-ne. Però t'hi has de posar. Costa, el piano. T'has de passar-hi hores. I l'altra és el Summertime, és la primera que vaig cantar i que vaig sentir el goig de treure una veu de dintre meu perquè els demés els hi agradés. I va ser un èxit, encara la canto ara. És temps d'estiu. Em fa pensar en el poble de color, els negres, quan estaven en els camps de cotó. És un cant que el cantaven mentre s'esperaven uns als altres que acabessin i la seva feina, i quan anaven ja cap a casa. Això és el que jo penso, no m'ho ha explicat ningú. Penso que estic en allà, estic en el camp de cotó, i que sóc aquella negrita que canta mentre els altres estan acabant la feina de la recollida. Perquè quan canto Carmen de Bizet sóc una gitana, i en aquell moment vaig amb un vano i em bellugo. No et pots estar estàtic allà al davant cantant. No, canto el brindis de la Traviata amb una copa de cava a la mà. Quan he estat trista, he tocat a les fosques. I no he plorat, sinó que he tret les meves llàgrimes a través de les notes. Quan he estat contenta, la meva alegria ha estat a través dels meus dits. O sigui, són els meus sentiments, les notes i els meus dits. En definitiva, és la meva vida. La meva vida interior.
Atenció al que deia Plató. La música és a l'ànima el que la gimnàstica al cos. I amb el que hem conegut de la Josefina ens ha quedat clar. Si voleu exercitar l'ànima, poseu la vostra vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Gràcies, Oriol i l'equip de La Vida en Solfa. Els del Primer Cafè us hem acompanyat des de les 8 del matí amb el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Avui és el dia de la Comunitat Valenciana. Salutacions als valencians que esteu aquí. Que tingueu bon dia. Fins demà.
Ràdio Estel.